Fem muntanya.
La nostra propera convidada va patir un accident esquiant el novembre del 2018 en un moment en el que pràcticament ho estava guanyant tot. El seu futur esportiu no tenia sostre. Des de llavors, el genoll no l'ha deixat mai tranquil·la, tot i que sembla que ara va recuperant el seu millor estat de forma. Clàudia Sabata, benvinguda al Fem Muntanya.
Hola, benvingut.
Moltes gràcies, perquè tenia ganes de xerrar amb tu i escolta, i jo crec que avui coneixerem a una gran esportista i una gran persona. Ara parlarem d'aquella nit del novembre del 2018, però a dia d'avui com estàs físicament?
Bé, doncs ara ja estic pràcticament entrenant amb normalitat, sense patir gaire ja per aquesta lesió que va passar, i tornant mica a mica a reenganxar-me doncs, a tenir continuïtat amb els entrenos i mica a mica doncs, començar a planificar competicions i a veure què, cap on aniran.
Ja pots fer entrenaments de qualitat, sèries, sense patir, ja sense dolor?
Sí, correcte. Jo ara mateix estic en un punt que puc fer vida normal, però no puc abaixar la white. Mm-hmm. Hem tingut alguna petita recaiguda del genoll, perquè encara hi ha algunes inhibicions musculars que apareixen sense cap motiu aparent, perquè no és que diguem hem fet algunes coses mal fetes, sinó que seguim fent les coses molt ben fetes, però no saps per què, doncs aquest genoll pateix la inhibició i llavors perdo musculatura directament i proporcionalment molt ràpid, en una o dues setmanes puc arribar a perdre un centímetre i mig.
Déu-n'hi-do. Clàudia, els anys previs a l'accident vas ser campiona del món de curses per muntanya de la categoria promesa després de guanyar el 2017 la Youth Scanning Running World Championship a Arinsal. També va ser subcampiona en la modalitat de curses verticals. A més, vas fer podi a la World Ski Master a la Xina, victòria al Campionat d'Espanya Absolut per equips d'esquí de muntanya fent parella amb la Mireia Miró i victòria a l'Estatal Sub-23. Déu-n'hi-do, un tercer lloc al Campionat de Catalunya d'esquí de muntanya o, per exemple, un segon lloc a l'Olla de Núria o una segona posició a la Nit Pirineu. Déu-n'hi-do, quin palmarès just abans d'aquest accident. Abans de l'accident, quines perspectives tenies tu mateixa? És a dir, tenies sostre? Quin era el teu somni llavors?
Bé, com ho has dit, no posava sostre. En aquell moment també era més jove que ara, encara estava estudiant, no estava en el món laboral i tenia moltes ganes de menjar-me el món. Per mi, en aquell moment, la sensació era que tot just estava començant la meva carrera, perquè la realitat era aquesta, feia pocs anys que estava competint, tant sobre els esquís com corrent, i bé, doncs era com una mica l'incògnita de ostres, estem començant, estem aquí, doncs cap on anirem, no? I la motivació era molt alta, la veritat, era molt alta.
I què és el que va passar aquella fatídica nit de novembre del 2018 mentre esquiaves?
Doncs mira, el 1 de novembre va nevar molt, cosa que ara que no estem acostumats ja.
Ara no.
Ara ja no, aquelles coses que passaven abans, eh? Va nevar molt i vam marxar amb una colla d'amics cap a pujar a la Tossa d'Alp, per dins del bosc, imagina't, hi havia realment molta neu. I bé, era la tarda, era el vespre, perquè jo per norma general, doncs al matí tenia classes a la universitat, llavors a la tarda m'escapava a entrenar i en aquell cas, doncs aquell dia vam pujar a esquiar. I vam anar-hi amb horari de tarda, com era d'habitual. L'horari de tarda, com ja sabeu, doncs en aquella època ja és fosc. Uh-huh. I bàsicament doncs anem amb un frontal i poca cosa més. També en aquell horari les màquines, les retracs treballen si les pistes estan obertes i per norma general, doncs de seguida que cau neu a la Masella, de seguida doncs, es posen a treballar la neu, que això sí que en saben, no? I doncs aquell dia estaven treballant la neu les retracs. Vam pujar tot el grup fins dalt a la Tossa d'Alp, tot molt, molt divertit, la veritat. Vam estar, per sort, érem un bon grup. I quan vam baixar, doncs, jo ben motivada em vaig posar davant del grup, dient, vinga, a veure qui m'atrapa, no? Allò que comences a picar, i la veritat doncs és que vam baixar, jo crec que 2-3 minuts, no vam baixar més, que vaig picar amb el cable d'una retrac. Per norma general, les cables i les retracs estan senyalitzats amb un punt de llum, allà on s'anclen. I en aquell dia, doncs, suposo que o era perquè era principi de temporada i la llum encara no funcionava, o era perquè seria fos la llum, No et sabria dir el per què, però la llum no hi era i la llum del frontal que jo portava en el meu cap doncs no tenia prou abast per la velocitat amb què estava baixant. I tot i baixar pel mateix lloc on acabam de pujar, feia res, feia 5 minuts, perquè és temps d'arribar dalt, treure les pells i baixar, doncs vaig picar amb el cable. I aquell cable, doncs, donem gràcies i toquem fusta, que segueixessin així la sort. Doncs aquell dia la sort va ser que estava a l'alçada dels genolls, no estava a una alçada més alta. I res, bueno, a partir d'aquí jo vaig picar, no sé què em va passar, perquè vaig perdre una mica, bueno, vaig perdre el coneixement durant uns segons, vull dir, quan em van despertar no sabia què m'havia passat, i tenia molt, molt de mal al genoll. Llavors els meus companys, per sort, clar, molts dies sortint de la universitat anava a entrenar sola, però aquell dia érem una bona colla i em van poder baixar fins a baix a Com Oriola, agafar-me amb cotxe i anar cap a l'hospital sense haver de trucar als GRAE.
I llavors, eres conscient de que paties una lesió greu, no? És a dir, quin va ser aquest primer diagnòstic?
Mira, el primer diagnòstic va ser que m'havia donat un cop i que havíem d'esperar, perquè en aquell moment en què jo vaig creure a l'hospital tenia dues, bueno, tenia a la cama dreta una ferida que m'obria de dalt a baix, que es veia la tíbia i tot, i a la cama esquerra, que és on havia picat més el genoll, doncs tenia un genoll molt, molt inflat i amb les imatges doncs no podíem veure amb precisió què hi podia haver. Sí que es veia que hi havia una lesió molt greu, no? Una fractura com molt greu en aquell moment, o un trencament de creuats, etc. però les imatges no donaven peu a dir, bueno, tens una lesió important, t'enguixem o t'immobilitzem. Si no, esperem uns dies, esperem que et baixi tota la inflamació i seguirem fent proves.
I eres conscient de que aquell dia, aquell 1 de novembre, et portaria tants mal de caps durant tant de temps?
Doncs mira, no, vaig sortir de l'hospital rient, vull dir, amb els meus pares que van venir fins a l'hospital ben preocupats, i vaig sortir de l'hospital rient, dient, mira, avui m'hagués pogut matar, perquè només
sí,
faltava
tant.
Doncs, que aquest cable pugés 50 centímetres, no? I m'han acabat dient doncs, que tinc unes ferides i un cop. Què més vull, no? Era com m'acaben de donar una segona vida, quasi bé. I clar, en un principi, quan et diuen que tens un cop, et penses que en 2-3 setmanes tornaràs a estar doncs, com estaves,
sí, que
sense perdre forma física.
Que es curin les ferides i baixi la inflamació del cop.
Sí, 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 correcte. I de fet així va ser, perquè en aquell moment tenia l'acompanyament també dels doctors de la Federació Catalana i de la Federació Espanyola, i sí que se'n van fer les proves al cap de pocs dies i setmanes, però semblava que en les imatges de la ressonància no acaben de concretar que hi hagués una lesió molt greu, sinó que s'hi veia encara un edema ossi important, i la recomanació en aquell moment doncs, dels doctors va ser que jo seguís fent esport, sense impacte, però que seguís fent esport, perquè això ajudaria a drenar l'edema, i jo doncs vaig seguir fent esport.
I déu-n'hi-do, perquè ara t'anava a preguntar com van continuar aquells mesos, però ja ho has contestat, és a dir, vas continuar fent esport, suposo que més bicicleta que, no, que, i roller,
sí.
més que córrer i impacte, i de fet aquell l'any següent, el 2019, vas arribar a guanyar l'Olla de Núria i també et vas proclamar campiona de Catalunya absoluta d'esquí de muntanya, també a la Vall de Núria.
O sigui, sí, 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 però tot ho vaig fer mal.
Amb dolor?
Sí, correcte. Jo tenia dolor en el genoll, era un dolor constant, continu. L'únic que a mi m'havien mentalitzat doncs, que un edema ossi fa molt de mal i que era algo normal. Llavors jo era com que vaig començar a normalitzar aquest dolor. I mentre vaig fer la temporada d'esquí, la veritat és que com que l'esquí no té un impacte, en concret sí que et demana un esforç més gran a les baixades, però no hi ha un impacte com podria ser el córrer, doncs la temporada d'esquí la vaig passar força bé, amb dolor, amb inflamació del genoll de tant en tant, no? Però la vaig passar força bé. I va ser quan va arribar la temporada de córrer, quan les coses van començar a anar més malament. Vull dir, jo tenia un dolor controlat, que segons els doctors era força normal, i que, bueno, que m'havia d'adaptar aquest dolor i que mica en mica m'aniria marxant. Però quan vaig començar a córrer, com tu has dit, no? Vaig estar a l'Olla de Núria, vaig començar la temporada d'hora, precisament d'hora, vaig començar amb la Berga Rasos Berga, i la següent va ser l'Olla de Núria. I jo recordo tota la baixada de l'Olla de Núria doncs, amb mal genoll, no? I després d'aquí doncs, ja vam tornar a visitar el doctor, van estar mirant totes les possibles, llavors es va començar a parlar doncs, que possiblement estava començant a patir un desgast, per dir-ho de manera, del genoll, començava a tenir una condromalàcia que potser no seria recuperable, inclús em van dir.
I, això
quan, I aquí és quan
això,
va començar la muntanya russa.
I això què va ser ja, cap a l'agost-setembre del 2019?
Sí, cap a finals d'estiu, compte entre les proves, en aquell moment també em van fer algunes infiltracions d'àcid hialurònic, perquè en aquell moment es feien aquestes infiltracions, i els doctors de la federació ho van considerar adient, per tant jo vaig dir que sí, endavant, i quan van veure que no recuperava, doncs van començar a optar per l'opció doncs, que possiblement ja no era un edema, sinó que era una condromalàcia, que era algo que no podrien reparar i que potser hauria de deixar de córrer. Així és com m'ho plantejaven.
I com t'ho prens tu en aquell moment a nivell mental? Com et planteges el teu futur esportiu?
No, jo en aquell moment vaig pensar que no tenien raó i vaig deixar de visitar aquests metges i vaig anar a trucar altres portes. Poder és una mica una actitud de nen petit, no? Vaig a trucar portes per escoltar el que realment vull escoltar, però jo realment creia que no podia ser que amb 20 i pocs anys em diguessin que no podria tornar a córrer o que no podria tornar a córrer sense dolor. Jo no ho veia possible. I, bueno, llavors va ser quan vaig anar de metge en metge fins a trobar el doctor Seijas, que és el doctor que m'ha recuperat el genoll.
Mm-hmm. I clar, o sigui, des del setembre del 2019, gairebé a l'agost del 2020, també el doctor Cubat, teòricament, en el teu Instagram dius que va trobar el problema real, que era una lesió, no?, a la teva ròtula i al cartílag. Durant aquest any, des dels finals de l'agost, no?, setembre del 2019 fins al 2020, què és, quan vas picant porta a porta i tu a nivell esportiu, diguéssim, que deixes d'entrenar o continuaves fent esport?
Jo continuava fent esport, però de forma limitada. Si jo tenia dolor no em feia més. Vull dir, feia el que em demanava el meu genoll, perquè en aquell moment no sabia exactament el que tenia, fins que no em van donar un diagnòstic clar a l'equip del doctor Cugat, en concret el doctor Seijas, no?, que va veure clarament doncs, que la meva ròtula estava afectada a nivell ossi per molt possiblement una fissura o una fractura en el moment de l'accident que no es va poder veure amb les imatges. Doncs jo vaig tenir una fissura o una fractura que no es va recuperar, per dir-ho manera, és un os que no es va soldar, i el fet de no deixar-lo soldar, perquè clar, jo vaig seguir fent esport, segons m'indicaven, doncs aquell os es va anar, per dir-ho manera, morint. Vull dir, tenia una necrosis de l'os, que és que l'os es va morint. Aquest procés d'inflamació que crea, a més de l'edema, doncs el cartílag que està enganxat a sota la ròtula, perquè també tenim un petit cartílag a sota la ròtula, ja que tenim el cartílag del menís, doncs en tenim una sota la ròtula, doncs clar, aquest cartílag tan prim també es va veure afectat, no? Tant de temps en un procés d'inflamació constant i permanent, aquest cartílag es va desfer, per dir-ho de manera, no? També es va degenerar. Llavors tenia el doble problema. Tenia un problema a l'os i un problema al cartílag.
Déu-n'hi-do. I a tot això ja han passat gairebé 2 anys de l'accident i al final acabes passant per quiròfan. És la solució final. Ha sigut veure la llum.
Clar, el problema principal també va ser que va entrar el Covid aquí al mig. Just em van donar el diagnòstic i al cap de, crec que 2 mesos teníem el Covid ja aquí entrant. I jo també sóc infermera i és algo que tampoc jo vaig posar pressa en aquell moment de mira, agafeu-me, opereu-me, feu-me el que vulgueu, posem solució ja, perquè en aquell moment jo també m'estava dedicant a treballar i no hi havia altra prioritat.
I tant.
Així que les coses es van tranquil·litzar més.
I bona feina que vau fer totes plegades.
Moltes gràcies, mira. Sempre fem el que podem.
No, s'ha d'agrair. Vull dir, la feina que vau fer tota aquella època i que feu sempre, però que s'ha d'agrair ara que ho comentaves, no? És a dir, deixar la teva vida personal una mica de banda per dedicar-te a la teva vida realment professional d'infermera.
Sí, correcte, així va ser. Bueno, com en el meu cas i com totes les infermeres, els metges i tots els sanitaris que treballen en tots els centres, tots van deixar de banda la seva vida personal per estar treballant en aquell moment.
Què va significar per tu? I què va significar per tu poder entrar a quiròfan per fi, gairebé 2 anys després de l'accident?
Mira, en aquell moment, entrar a quiròfan per mi era, no era la solució, diguem-ne, definida. El doctor Seijas és un bon doctor, perquè no és un doctor que, com ell m'ho ha dit, és molt bonic. Si estàs, em van dir, estàs buscant un doctor que et digui el que tu vols escoltar, però jo no t'ho diré. I ell m'ho ha dit molt clar, ara mateix tens un genoll que està molt desgastat i que ara farem una operació, que hi ha molts casos de persones que, doncs, que en tenen un bon resultat i poden tornar a fer vida normal, però també hem tingut altres casos, doncs, que no ha donat la mateixa resolució i segueixen tenint dolor i segueixen veient limitada la seva vida esportiva, per dir-ho d'una manera, o personal, també. Per tant, en aquell moment era com, em queden poques opcions, si vull tornar a córrer he de passar per quiròfan i si funciona, doncs serà la meva solució, bueno, la millor que pugui tenir, no? Poder tornar a córrer, i si no, doncs sé que hauré de viure amb aquest mal, vull dir, no tornaré a córrer com abans.
I han sigut...
Tot i així, no, digue'm.
Disculpa, perdona, disculpa, pensava que havies acabat, disculpa.
No, que ha sigut mesos d'incertesa, vull dir, fins a l'octubre de l'any passat, del 2022, tot ha sigut una incertesa.
I durant tots aquests dos anys, que realment diguéssim que tens l'alta mèdica a la tardor, principis de tardor de l'any passat, 2022, durant aquests dos anys, doncs sí que vas fent molta rehabilitació, no? Molt anar recuperant a poc a poc... I has anat entrenant segons el que et deia el teu genoll, no?
Mira, una cosa molt important, o sigui, fins ara hem estat parlant de metges, de doctors, no?, d'especialistes, i és molt important trobar la persona que cregui en què pots recuperar el teu genoll, perquè jo estic convençuda que moltes persones, segurament no amb la mateixa lesió que jo, però potser semblants, no?, o en situacions semblants, doncs s'han trobat, com jo em vaig trobar des d'un bon inici, doncs amb metges que no creien que jo pogués tornar a fer la meva vida d'abans. Llavors, trobar la persona que realment confiï en que pot haver-hi una solució en això, que hi cregui de forma positiva, això és el primer pas important de qualsevol lesió. Buscar algú que tingui ganes de recuperar-te i que es vegi capaç de recuperar-te a nivell mèdic. Però una vegada els cirurgians han fet la seva feina dins el quiròfan, la recuperació no s'acaba allà, vull dir, aquelles tan sols la petit, o sigui, el 10% de la lesió, l'operació. L'altre 90% és la recuperació que fas. I aquí va ser l'altre entrebanc que em vaig trobar jo, no? On vaig a recuperar-me, com em recupero, de quina forma em van fer a mi una operació també. En aquell moment era algo molt nou, perquè em van posar una malla de col·làgen a sota la meva ròtula. Per dir-ho de manera, és una pròtesi, però al final és un teixit artificial, no?, de col·làgen, en comptes de cartílag i alí, sota la meva ròtula, i a més, bueno, em van reparar l'os, no? I era algo que, doncs, la majoria de readaptadors o fisioterapeutes, doncs, no hi havien tractat. Havien fet alguns futbolistes, amb persones molt concretes. I, clar, dius, i ara on he d'anar jo? Perquè m'ajudin a recuperar això, qui entendrà d'això, no? I llavors comences a tocar portes, de readaptadors, i una altra vegada apliques la mateixa teoria. Busco a la persona que realment cregui que em podrà recuperar, que d'aquí en sortiré, no? I bé, vaig tenir la sort de conèixer l'Albert Torné, de l'equip de l'R3, que l'Albert Torné també és de Berga com jo. L'Albert Torné, a part de tenir... No, de treballar a l'R3 a Manresa, doncs també fa més de 10 anys que treballa com a readaptador a l'Espanyol, a l'equip de futbol, i havia vist alguns casos semblants. I no només això, sinó que la seva experiència la podia aplicar directament en aquest genoll, i des d'un bon moment, des de que vaig passar a la porta, que em va dir, Claudio, no sé quants mesos tardaràs, però tu tornaràs a córrer segur. Perquè si aquesta pròtesi o aquesta malla s'ha adherit bé al teu os i el teu os s'ha regenerat, nosaltres aconseguirem que tornis a córrer. Però amb la incertesa de quan serà.
Tu és el que necessitaves escoltar, que no hi ha temps per tornar a córrer amb normalitat, però sí que el que vols escoltar és que tens solució i que vols tornar a córrer, sigui un any, dos anys, tres anys.
Sí. Clar, jo sempre, pel que veig, no?, l'esportista, ja sigui a nivell professional, a nivell amateur, popular, com li vulguis dir, qualsevol persona que practica esport de forma rutinària, de seguida que pateix qualsevol lesió, més o menys greu, què fa? Què és el primer que demana? Quan podré tornar a...
Sí.
No? Quan podré tornar a... I ens organitzem la vida en funció de quan podré tornar. I, però jo en aquell moment ja portava com tant de temps que ja no m'importava el quan, sinó que hi pogués tornar. I jo inclús, bueno, de fet, jo vaig entrar allà amb l'Albert i clar, com t'he dit abans, jo sóc infermera i jo patia dolor al meu genoll treballant a la planta d'un hospital. Quan feia torns de 12 hores, 12 hores i mitja, doncs el meu genoll es queixava, perquè a la mateixa planta doncs pots fer entre 8 i 10 quilòmetres algun dia que tinguis molta feina.
Déu-n'hi-do, això està bé. No, jo crec que la gent no som conscients dels quilòmetres que feu totes les infermeres amb un torn.
Sí, no, jo tampoc n'era fins que vaig obrir el Sunto un dia i vaig fer la comprovació.
El càlcul de passes, també?
Sí, el de passes, però el de passes no me l'acaba de creure. I vaig dir, avui obriràs el Sunto, el GPS, i sí, durant 12 hores.
Déu-n'hi-do.
Va estar funcionant i vam comprovar que era real. I bueno, dit això, que bàsicament jo en aquell moment quan vaig començar-me a recuperar vaig dir, jo l'únic que vull és tornar a fer vida normal, poder treballar sense mal, i m'agradaria tenir 60 anys i poder pujar a Caral encara quan em llevo al matí, saludar a la Verge de Caral i tornar a baixar, el ritme que sigui, no? Però que ho pugui fer sense mal.
I durant tots aquests anys has hagut de necessitar en algun moment ajuda psicològica? Perquè a través de les xarxes sempre doncs, t'hem vist molt optimista, però m'imagino que també existeixen, no?, dies negres en els quals doncs, no veus la sortida gaire clara. També t'ho dic perquè de vegades qualsevol de nosaltres cau amb una grip, que sabem que són una setmana de llit o una setmana, dos, tot estirar si tot va bé sense poder sortir a entrenar, i ens cau el món a vegades a sobre, no?
Clar, i tant.
Tu quan veus que no tens tota la incertesa del món, no saps si serà un any, dos anys, tres anys, si ho podràs tornar a fer, com ho gestiones tot plegat?
Mira, en un primer moment no pensava en anar a rebre ajuda psicològica, perquè tenia molt clar que jo tornaria a córrer i que no podia destinar els meus esforços a buscar psicòleg, sinó que el que havia de buscar era un bon professional que m'arreglés el genoll. Llavors, en un primer moment era com l'enfado. Primer de tot l'enfado perquè no... En aquell moment... Doncs pensava que no m'havien vist o podia haver-hi algun error mèdic de la meva lesió, no? Que al final una fractura, una fissura vista en el moment de l'acte és fàcil de recuperar perquè és una immobilització, l'os es regenera, es recupera bé, es solda bé i tornes a fer l'esport de forma normal, no? I en aquell primer moment no pensava en psicòlegs, pensava només en trobar la persona que m'ajudés a recuperar això. Llavors, sí que és veritat que una vegada em van operar, la meva posició era molt optimista, tampoc vaig necessitar gran ajuda, la veritat és que estava molt motivada, perquè jo sóc una persona molt motivada i quan em poso algú al cap, doncs ho faig tant com puc. Però quan va començar, diguem-ne, la muntanya russa a baixar, a baixar, a baixar, i anar sota terra, va ser el moment de la recuperació, no? Que veus que portes 2 mesos, 3 mesos, fent recuperació 3-4 dies a la setmana, fent-ho tot al peu de la lletra, i allò no avança, i no avança, i no avança. I clar, veus que allò t'estanca. Tu has esperat d'una setmana, doncs imagina't quan ja portes 2 anys, o bueno, quasi bé 2 anys, i a més portes 3-4 mesos fent tot allò que et diuen i estàs estancat. I en aquell moment va ser quan em van començar a plantejar no només el meu entrenador, sinó també el meu entorn, ostres, clar, potser necessitaries ajuda psicològica, no? I la veritat és que vaig acudir a ajuda psicològica, però en el meu cas, bueno, no va acabar de funcionar, perquè bàsicament, doncs, em feien tocar de peus a terra, cosa que a vegades no ens agrada, i em feien veure, doncs, que hi podria haver-hi la possibilitat de totes les que hi ha. Una d'elles era que jo no tornés a córrer com abans, que seguís tenint dolor, no? I em deien que havia de plantejar i havia d'afrontar també aquesta opció, i com t'he dit abans, Xavi, doncs aquesta opció no la vaig plantejar des d'un bon moment i tampoc doncs la vaig plantejar després. I bàsicament doncs vaig anar tirant una mica de les petites coses que veia cada dia que anava millor, i sobretot de les persones que en aquell moment tenia al costat, que són els millors psicòlegs que vaig tenir, que van ser l'Albert Torner, la Maria Muller, que són les dues persones que més em van aguantar durant la recuperació, i bé, els meus companys, la meva família.
Ells com ho han viscut? La teva família com ha viscut tot aquest procés?
Mira, en un principi també els hi semblava com algo poc greu, no? Com algo que solucionaríem ràpid, però quan vam començar a veure la complicació de la cosa, doncs realment ells també no acabaven de veure clar que jo pogués tornar a córrer i tornar a competir. I, bueno, ells, suposo que els pares amb tristesa, no? Jo no sóc mare, però veure que el teu fill doncs està lluitant per fer algo i no ho aconsegueix de cap de les maneres, doncs suposo que no ha d'agradar la situació. Tot i així, ens he de dir que ara les últimes curses que hem corregut, doncs estan, tornen a estar allà al peu de la lletra, no se'n salten ni una, estan allà i estan molt contents que hi torni.
Ara disfrutaran ells més que tu, gairebé.
Sí, això sempre.
Escolta, Clàudia, el tema del... Clar, tu quan pateixes l'accident, tens 21, 22 anys, tens tot un futur per davant, el tema de patrocini, suposo que ja tenies alguna marca que et patrocinés, no? Dynafit et patrocinava llavors?
No,
Ha sigut
no.
posterior, no?
Va ser posterior a l'accident. No, va ser anterior al diagnòstic i a l'operació, però va ser posterior a l'accident. O sigui, quan jo vaig estar en Dinàfit ja estava malament, ja estava tocada
I
quan
ara
vaig entrar en Dinàfit.
continues amb Dynafit?
Sí.
I és l'única marca que t'ha mantingut el patrocini tot i estar lesionada tots aquests anys?
Sí, i tant, i tant. Han confiat en mi des d'un bon inici. M'han recolzat i la veritat és que estic també molt agraïda amb ells.
No, és important dir-ho, perquè a vegades quan veus que causa una lesió molt llarga, de vegades pot ser que hi hagi marques, no?, que es desvinculin o ja ho mirarem més endavant i que
Sí, i
continuïn
tant.
apostant per
I
tu.
segur que hi ha molts exemples. Segur que hi ha molts exemples de persones que han perdut, no?, aquestes ajudes econòmiques o materials de patrocinadors a causa d'una lesió. N'estic convençuda, ara no et sabria dir qui, però segur que podríem trobar exemples. En el meu cas no, vull dir, Dinàfit sempre s'ha portat molt bé amb mi, la relació que hi tenim doncs és molt bona i bé, bueno, jo també tinc una relació, jo no sóc una atleta professional, vull dir, jo des d'un bon moment, quan vaig entrar a Dinàfit, jo vaig dir que aquí no em venia a guanyar la vida, que la vida me la guanyava a l'hospital. Per tant, també és una relació més fàcil de mantenir, per dir-ho d'una manera.
Escolta, anem a parlar de coses bones, perquè has guanyat, ja, per exemple, la distància express de la Trail Costa Brava l'any passat, l'any 2022, has sigut segona a la Nit Pirineu, tercera a la Mitja Pirineu també de l'any passat 2022, dos podis en 3 dies. Aquí ja, o sigui, què és el primer que et passa pel cap quan guanyes, per exemple, la Trail Costa Brava i quan fas aquests podis amb tant de cartell, amb tant de nivell, com és la Nit Pirineu i la Mitja Pirineu? Ja és quan tanques la carpeta de la lesió, t'alliberes, què és el que et passa pel cap, Clàudia?
Bueno, aquestes curses eren com una mica una prova, no? Perquè al final jo sempre poso l'exemple. Hi ha persones que durant una setmana no poden entrenar i ja noten que han perdut el rendiment, no? O la continuïtat. Hi ha persones que tenen un esquinç de turmell lleu, que estan 2 o 3 setmanes doncs, fent bicicleta, tan sols, ja no et dic que estan parats, tan sols fent bicicleta o tenint una recuperació activa, i també perden rendiment. Doncs clar, jo portava més de 2 anys sense competir, no? Sí que m'he anat movent i he anat fent esport, però el meu període, diguem-ne, de parada ha sigut molt llarg, molt, molt llarg. Llavors eren unes curses més de... No anem a tancar una etapa, sinó, per exemple, la Trail Costa Brava va ser de comencem a provar el genoll, no? Quan em van donar l'okay, de dir, pots començar a córrer 12, 13, 15 quilòmetres, em vaig plantar i li vaig dir, mira, Albert, vull anar a fer aquesta cursa. I em va dir, home, Clàudia, jo t'he dit que pots fer quilòmetres, però curses no. I dic, bueno, però si puc fer 12 quilòmetres corrent, també els puc fer competint, no?
Sí, perquè
I...
és el mateix, entrenar que competir, no et piques, no vas més ràpid, quan competeixes
Ja...
vas igual.
No, em va renyar una mica, però al final em va dir, doncs tens raó, vés-hi, tampoc t'hi juga res, no? Al final hi ha persones que poder sí que se'ls ha d'anar una miqueta més a sobre i se'ls ha de posar una miqueta més les pautes de dir això ho pots fer o això no, o se'ls ha de renyar una miqueta més, no?, quan es passen, però jo després de... Vull dir, la meva posició no la pogué... En aquell cas és molt poc comparable a altres esportistes, ningú es vol recuperar més que jo. Quan portes 2 anys, ningú vol fer les coses més ben fetes que jo, quan ja estàs a punt de sortir-ne, no? Llavors tenia molt clar que anava allà doncs, a provar, que en el cas de que tingués mal el genoll doncs, no seguiria, i que anava doncs, a competir per tornar a agafar una mica els nervis de precarrera, que ja no recordava què eren, el sopar precarrera, anar a buscar el dorsal, l'escalfament, no? O sigui, de menjar, de beure, perquè eren coses que per mi doncs, en aquell moment ja em quedaven molt lluny.
O sigui, vas trobar com si comencessis a competir, és a dir, com quan vas començar de molt jove, o no?
Doncs sí, una mica sí. I de fet també em va passar doncs, a les curses d'aquí a l'Ultra Pirineu, tant a la vertical com a la mitja Pirineu. A la vertical no vaig escalfar ni 10 minuts, quasi bé. Vull dir que llavors vaig tenir un flato durant tota la cursa i clar, com vaig arribar allà vaig pensar és que seràs tonta, com si no haguessis competit altres cops, no? Com si no sapiguessis que per una vertical doncs s'ha d'escalfar i escalfar molt bé per una cursa tan explosiva. Però és allò que, bueno, no portes la rutina, no portes el ritme, a més tornes a competir, et tornes a trobar amb, o a retrobar amb companys o excompanys d'equip, de competició, de viatges, de, vas parlant aquí i allà i resulta que, doncs, que no has escalfat. I penses, quan acabes la cursa, dius, ostres, que seràs tonta, no? Perquè no ho has fet i és això, sembla que siguis una novata, no? Perquè estàs començant una altra vegada.
T'oblides de coses bàsiques per falta de rutina al dia a dia. I ara què? Com et planteges el futur, Clàudia? O sigui, quins són els teus propers reptes? Què tens al cap? No sé si t'estàs marcant ja calendari doncs, de cara al 2023 o ja més a llarg plaç, 2024. O sigui, comptant que el genoll continuï evolucionant bé, que toquem fusta, estic tocant el cap, que no hi hagi cap mena de recaiguda, què és el que t'agradaria fer a partir d'ara?
Doncs mira, el 2023 per mi serà com un any de transició, de tornar, i de tornar a intentar agafar continuïtat, de tornar a agafar experiència, de tornar a agafar ritmes allà davant, no? De tornar a fer una mica el que feia, bàsicament. No és per res d'altre món, però per mi ja és molt poder tornar aquí. Vull dir, ja serà un esforç molt gran. I segons com vagi aquesta temporada, doncs ja em plantejaré doncs, el 2024. Però també t'he de dir que després d'una lesió com la que he patit jo, ara m'estic agafant les coses molt, molt diferents, no? Abans tenia aquella pressa per tornar a estar allà davant, aquella pressa per tornar a estar a podis, per estar a copes del món, per estar a certes curses importants, i ara doncs, les coses les veig des d'una altra perspectiva molt més calmada. Com bé t'he dit abans, no em dedico a córrer, sinó que jo sóc infermera. Llavors això és algo que em ve de gust fer, que vull seguir fent, però que no em donarà de menjar. Per tant, les coses ben fetes i sempre cuidant del genoll, perquè com t'he dit abans també, doncs fa poc hem tingut algunes petites recaigudes del genoll, que això no vol dir que m'hagi tornat a lesionar, ni que no pugui córrer, o que m'hagi de parar durant temps, però sí que és una mica l'avís de que hem d'acabar de fer les coses bé, que sí que tinc l'alta, però que aquesta transició ha d'estar ben feta, vaja, que ha sigut molt temps de parada.
I si tot això no fos poc, també has patit, no? Problemes intestinals, síndrome de l'intestí irritable, això avui en dia ho portes? Com ho gestiones? Ho tens més controlat, això?
Sí, no, això estic estupenda. Em van trobar que era celíaca. O sigui, jo tenia molts mals de panxa, però no m'acaben de trobar d'on em venien. I finalment doncs, les proves van dir que era celíaca i s'ha arreglat absolutament tot. Vull dir, la meva dieta és sense gluten i puc fer vida completament normal, sense mals de panxa, sense diarrea, sense res.
Perquè també vas passar una bona època amb tot això. I ja acabo, Clàudia, si és que no pares, entre els entrenaments, la rehabilitació, tot plegat, és que ets a més una de les organitzadores de la Berga Rasos Berga. Aquest any torna a finals d'abril.
El 29.
Doncs sí. El 29 d'abril, com va l'organització de la cursa? 25a edició enguany.
Sí, un èxit. Tu, arribar a 25 anys, una cursa organitzada per un club, no? Per una entitat sense ànim de lucre, és un gran èxit. Un gran èxit. Vull dir, ara tots sabem que les curses doncs, els seus orígens partien d'aquí, no? De les organitzacions a través de clubs, entitats, associacions, però que a mica i a poc, doncs, la societat o el mercat ens ha portat a privatitzar o semi-privatitzar aquests esdeveniments. I la veritat és que és un orgull poder dir doncs, que tenim aquí a casa, a Berga, una cursa que té 25 anys d'història i que fa 25 anys doncs, que està organitzada per voluntaris i per persones que realment doncs, creuen encara en el voluntariat.
Doncs que vagi molt i molt bé, molta sort en aquesta 25a edició de la Berga Rasos Berga. Clàudia Sabata, tota la sort del món, moltes gràcies per participar avui aquí al Fem Muntanya i estarem en contacte, anirem xerrant i et seguirem de ben a prop. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies,
escolta,
per convidar-me.
Que el 2023, com dius, sigui de transició i que el 2024, escolta, ho petis. Una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fem Muntanya.